els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
I un dimarts més que obrim el nostre pensament per tal de donar cabuda al món de la filosofia, i ho fem amb el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. Què tal? Bon dia.
Bé, cansat, però bé.
Espera't, que et preguntaré. També ens acompanya en Rafa Sanabuja. Rafa, què tal?
Hola, molt bé, estic buscant...
Donar-li rienda suelta al teu pensament, eh?
No, no, estic buscant sobretot frases de Kierkegaard.
Ostres.
Més que res per...
No sé si és el dia de Kierkegaard avui, eh?
No, Kierkegaard val per tot, per un roto i per un descosí.
Sí,
per
tot, això és veritat.
Escolta'm, va, com saps, sempre jo et proposo tema i a partir d'aquí tirem.
Som-hi, doncs.
El passat dijous 13 de març, fixa't si ens situo lluny, la plataforma de docents de filosofia va reclamar als grups del Parlament, al Govern i al Departament d'Educació i Formació Professional que siguin receptius a les seves demandes i recuperin la tercera hora de filosofia a primer de batxillerat i que també estigui present a l'ESO. Consideren que és un greuge per als alumnes tenint present que Catalunya és la comunitat amb menys hores lectives pel que fa a la filosofia, que, segons els docents, fomenta una ciutadania activa i compromesa amb els valors democràtics i alhora amb esperit crític.
Carai.
De fet, justament ahir, i ara sí que vull que et posis els auriculars, Leo, perquè justament ahir a Catalunya Ràdio parlava Domingo Cabezas, membre de la plataforma de docents de filosofia, i ho explicava així.
Perquè un alumne, perquè un ciutadà, perquè estem formant ciutadans, sigui lliure, ha de ser capaç de reflexionar. Ha de ser capaç de tindre una reflexió autònoma, de ser capaç de veure... d'on venen les coses, on es basa, quina crítica es pot fer, de ser capaç de veure quin és el seu camí. I és aquesta reflexió el que li farà lliure. I nosaltres creiem precisament la filosofia és una eina fonamental per aprendre a reflexionar. De fet, ara més que mai el que es fa molt és repetir eslògans, adherir-te o no adherir-te a determinades posicions, o amb mi o contra mi, i quan hi ha un moment de crisi és quan la filosofia ha de ser més necessària que mai, precisament, perquè estem en una crisi, però és quan menys s'estudia aquesta disciplina.
Doncs anem a pams. Anem a pams perquè jo crec que diu moltes coses. Diu que la filosofia fomenta aquest esperit crític, que jo crec que sí, eh?
Però... Això sí que és un eslògan, tu. Parlar d'eslògans, això sí que és un eslògan.
No creus que sigui així?
Bé, pot fer-ho, però no sé per què. Sí, total. O sigui, pot fer-ho, però pot no fer-ho. O sigui, no, ningú t'assegura que o sigui, tu pots haver-te llegit les obres completes de qui sigui.
Kierkegaard
mateix. O posem un més típic, de Kant, no? O de Gustavo Bueno, o de qui sigui. I ser un lloro, també, vull dir. La filosofia no és salvífica, tampoc. Però sí que és veritat que té la capacitat, eh? Tampoc ara aquí no vull fer boca del diablo, però sí que és veritat que la filosofia té una capacitat crítica, això és cert.
Per tant, puc fotre cullerada? Per tant,
per justes...
segons el teu criteri, Leo Espluga, si dius, bueno, la filosofia pot ajudar-te a ser lliure o no, però què és l'element indispensable per ser lliure?
Ara he flipat, eh?
Sí, jo diria que clarament...
Perquè hi ha un element indispensable o no?
Sí, exacte.
Quin és?
Que és assegurar una supervivència. O sigui...
Has d'estar viu, si no ets lliure.
No, ja s'assegurar, o sigui, com no hi ha llibertat sense condicions materials òptimes, no? O sigui, tots podem tindre aquí el deliri de les setes, no? Aquest personatge mitològic que va nu i viu una cova sol i és lliure i no necessita res, però això és un mite, no? És el que és. O sigui, parlar de llibertat de... O sigui, parlar... La reflexió, la vida reflexiva, no? És necessària per una vida més o menys lliure, però... també es necessita d'una llibertat material, o sigui, no està lligat a unes cadenes materials per poder reflexionar.
Però estàs parlant de que has de fer... Ser lliure per tu és fer el que vols en cada moment o no?
No, gens. O sigui, ser lliure és tenir... dintre... Ser lliure és... Mira, això ho deia Spinoza, no? La llibertat és la consciència de la necessitat. No? O sigui,
la consciència de la necessitat.
És ser conscient de les necessitats i de les coses que no depenen de tu, no? I un cop tens això assumit...
Que són moltes,
que són gran part de les coses, no? I sobretot és assumir, en el meu cas de llibertat, que la llibertat no és una cosa immediata, no? O sigui, crec que confonem moltes vegades, això ja ho deia aquí fa unes setmanes, la llibertat capitalista és tan atractiva perquè és immediata. No? És a dir, si jo tinc diners, puc comprar el que vull, és una cosa que no he de reflexionar per arribar a aquesta conclusió. Jo tinc 1 milió d'euros, vull que algú em faci el menjar, li pago, ja està. I sóc lliure de fer el que vull, no? Diria, entre cometes. Però la llibertat real, no? O la llibertat per mi més interessant, és una cosa que no és immediata, és una cosa que s'ha d'arribar a través de adonar-se que la llibertat és una cosa col·lectiva, que va a través de la responsabilitat, que va a través de col·lectivament decidir unes fites i assolir-les, i veure com les podem assolir, té molt més a veure amb això, jo crec.
Però perdona, Joan, que estic on fire amb el Leo i aquest concepte, que igual ens estem desviant, perquè aquí parlàvem una mica del concepte filosofia a l'educació.
No, però és un dels temes que tractava el professor Cabezas, també.
Exacte. Doncs, Leo, jo el meu dubte, perquè a mi vas parlant i em van sortint dubtes, el meu dubte és, en aquest cas, és més important o no hi ha llibertat individual sense llibertat col·lectiva? Saps què vull dir? És a dir, la llibertat individual de cada persona ha d'estar supeditada a una decisió col·lectiva, d'alguna manera?
Més aviat reformularia dient que la llibertat individual, entesa com a capacitat de, no?, aquesta llibertat... No crec que, més aviat diria que la llibertat individual i la llibertat col·lectiva ben entesa no estan en conflicte. No? Qui planteja aquest conflicte és qui vol... És el pervers.
L'he plantejat jo, eh? O sigui, m'estàs dient pervers a la cara, però el qual m'encanta, és super a favor.
Qui veu un problema aquí, no? I qui, perquè normalment quan es veu un problema aquí és per defensar la llibertat individual, precisament. El que vol és sotmetre l'altre, no? Perquè diguem, quan existeix una llibertat individual molt forta, el que passa... És que això és un exemple típic, no? Que dintre del lliure mercat, el mercat és de tot menys lliure. Si hi ha una persona que té unes necessitats bàsiques i jo no les tinc, aquella persona està lliurement, entre cometes, triant coses que no desitja, perquè jo pugui tindre les coses que jo desitjo. No? Llavors aquí hi ha un conflicte molt fort. No? Llavors jo diria que aquesta llibertat individual en si mateixa és una cosa que no hauríem de perdre el temps reflexionant sobre ella, jo crec, inclús. O sigui, jo aniria més enllà. O sigui, començar a plantejar-se filosòficament la llibertat individual com una cosa en si és caure en la trampa del pensament liberal i regalar tot.
Ara et citaré un dels grans filòsofs. Referència, no, això és verídic, eh? Referència meva de filosofia que és José María García, ¿val? El radiofonista. Deia, el sí está al alcance de cualquier tonto. El no es donde se demuestra la libertad.
Això, mira, jo et diria més aviat, es va fer molt famós Slash of Zizek, no? A través de la lectura de... Ai, com es diu aquest llibre? Ai, no me'n recordo.
És de Kierkegaard? El domino, eh?
No, és de Slavoj Žižek. És un llibre de Henry Melville, juraria, és una novel·la d'un treballador de Wall Street, no? Que està allà i és, no és ni sí ni no, sinó és el I would rather not to, no? Preferiria no fer-ho. Que és com una tercera via que implica el desig, no? I que és més interessant.
Està bé, m'ha agradat aquesta resposta. El preferiria no fer-ho. Jo ho he dit avui dos o tres cops.
Veus? Ja està això. Una altra cosa que ens plantejava el professor Cabezas quan l'escoltàvem ara, a l'entrevista d'ahir, plantejava la crítica, no? De fet, hem començat parlant de si la filosofia fomenta aquest esperit crític. Som en un món poc crític?
És que parlar de pensament crític a mi em resulta una mica curiós. Bueno, de fet, es va fer bastant, quan em van entrevistar, es va fer bastant viral al diario.es i tal, i deia que...
Senya sort avui també, va.
I deia que el pensament crític, què deia? Que el pensament crític és una... És un eslògan, bàsicament.
També és un eslògan.
Sí, se m'ha tirat tothom a sobre. Però el pensament crític... Què em preguntes? Que estic fatal, jo.
Sí.
No, vivim en un món poc crític.
Un món poc crític.
Sí, som poc crítics com a persones o com a col·lectiu, també, com a societat.
Sí. No ho sé, o sigui, ho hem estat mai, és que no sé. Vull dir, moltes vegades crec que fem...
Sí, mucho rebaño, diré en castellà.
Crec que una de les coses que també que plantejava el professor, no? Per ser el professor.
El professor, no? Sí, perquè és un membre de la plataforma docents de filosofia, no?
Home, i és un tio que tindrà molt de cervell perquè té diverses cabezes.
Va!
El professor Cabezas...
Tres cabezas piensan más que una.
Sí.
Bueno, això està per veure.
Aquí.
Vale, ho rebats tot, eh? Ets un frontón. Vale.
El Cabezas, no? Deia bàsicament que... és que veus, és que no puc il·lanar un pensament. O sigui, no puc il·lanar un pensament.
No passa res. Si és la
hi ha molta interrupció aquí. No puc elaborar un pensament.
Oh, va. Però, vale, doncs.
Aviam, el professor Cabezas, amb el pensament crític, sí, ell es col·locava en una situació com que diu que estem en crisi. Sí. I que en una situació de crisi es necessita pensament crític més que mai per afrontar la democràcia i Europa, jo què sé. La qüestió és que hi ha una certa sensació aquí com d'urgència que a mi, jo no me l'acabo de creure. És a dir, en crisi, hem estat sempre. Vull dir, sempre ha faltat pensament crític, però perquè mai n'hi ha hagut massa. O sigui, com vull dir, no és que ara estem a un punt on amb les xarxes socials i la postveritat i de cop la gent s'adhereix als eslògans. Clar, perquè la gent al segle XX no s'adhereix als eslògans, i al XIX ni al XVIII. Però clar que s'ha d'adherir als eslògans. O sigui, adherir-se a un eslògan és la manera d'estar al món. O sigui, si tu no t'adhereixes un eslògan, no pots sortir al carrer perquè no confies en els semàfors, no confies en els passos de peatons ets un psicòtic. Llavors ets un psicòtic.
Hi ha una cosa que diu el Domingo Cabezas.
Domingo, perfecte, sí. Cabeza, el nom.
Que sí que em sembla bastant un eslògan, que és quan diu en moment de crisi la filosofia és més necessària que mai. Estem d'acord o no?
Jo diria més aviat sí i no. O sigui, en moments de crisi és quan afloreix la millor filosofia.
Sí?
Sí. O sigui, històricament, la filosofia... Ja ho deia Hegel, no, aquesta frase que cito tant, sempre, que és la de la lechuza minerva tan solo la cérvola de medianoche.
Sí.
Vol dir que la filosofia sempre arriba amb un món en crisi. O sigui, quan les coses van bé, quan hi ha un... M'estic contradint a mi mateix, però quan hi ha abundància, quan els valors estan... tothom s'adhereix als mateixos valors, hi ha una cohesió social, no cal el pensament perquè tot funciona, no? És en el moment en el qual es comença a derrumbar el temple, no? I comencen a aparèixer les runes i les decadències, que el pensament comença a buscar respostes al perquè d'aquesta situació i comença a mirar enrere, no? I llavors és en aquests moments de desarticulació social que apareix la filosofia, i les millors filosofies han estat sempre... jo què sé, pues, tota l'època de Hegel, el segle XIX i tal, és el moment de caiguda, de l'invasió napoleònica, de Prússia, tenim després a principis del segle XX, amb la primera, a l'època entre la Primera i la Segona Guerra Mundial és quan hi ha el millor pensament pràcticament, després la post-Segona Guerra Mundial, la crisi del maig de 68, o sigui, sempre que hi ha hagut com una gran problemàtica, no, ha aparegut un gran pensament.
A mi, escoltant-te, em venen més qüestions. La primera, ara s'ha esmentat uns quants moments d'aquests, no?, de crisi profunda global en la humanitat que ha donat aquest pensament com molt, molt més reflexiu o més profund. Més... Quin és l'últim moment que s'ha viscut d'aquests? El darrer de tots?
Que ha generat un pensament interessant?
Sí.
Clar, aquí és difícil, perquè jo sempre estava pensant en això. Històricament és molt fàcil col·locar, no? Jo que sé, la decadència de Grècia, Plató, o sigui, és molt fàcil aquest line-up, diríem. Però què passa? Que avui en dia, quan amb la anomenada postmodernitat, no? El que succeeix és que el món, no? Deixa de ser una cosa unificada, no? Deixa de ser un universal. Mm-hmm. I es fragmenta, no? Llavors, això és el que diu Francis Lyotard, no? Que les grans narratives amb la postmodernitat es desmunten. I llavors hi ha com petites metanarratives, narratives locals, hi ha intents de tornar a les grans narratives, com és l'auge reaccionari, és un intent de tornar a una gran narrativa, claríssimament, no? El Make America Great Again és voler tornar a una gran narrativa. Però el que passa és que és difícil situar crisis globals en un món tan fragmentat, no? Perquè què passa? Que la gent no se sent com una unitat. Llavors, encara que hi hagi una crisi global com el canvi climàtic, com... que sé, les 4.000 problemàtiques que hi ha avui en dia, que les tenim aquí totes al cap, no hi ha una sensació d'unitat. Llavors, no hi ha una sensació de crisi. Hi ha una crisi com total. Llavors, no hi ha una crisi... No hi ha una narrativa que s'està trencant, sinó com tota una sèrie de petites narratives. Llavors, jo diria que potser la més interessant és la crisi del 2008, no? Que genera tota una sèrie de intents de pensament, però com que ja no és filosofia pura, és com una barreja rara i neix de finals del 2000, de Negri i tota aquesta gent.
I aquesta manca de sensibilitat global, no?, que estàs dient, com que cadascú... Sí, tenim molt present, perquè avui en dia la informació és, sí que és universal, però cadascú es preocupa una mica de la seva crisi. És per manca d'esperit crític?
No. No. Jo crec que no, perquè no crec que hem de, crec que no hem de responsabilitzar a la gent individual de coses que s'escapen, no? És a dir, la manca, jo crec, de resposta, no, a problemes globals tan evidents com... És que el canvi climàtic és el primer de tots, perquè el canvi climàtic és com una, és com un absolut que et diu, si les seguim com seguim, tot desapareix.
Sí.
Les coses no poden seguir igual, no podem trobar una solució, hem de canviar el marc, no? És com una, és un absolut, si tot segueix aquí, d'aquí 25 anys, ja està. No, ja està. Uh-huh. Què passa? Que hi ha una paràlisi col·lectiva perquè no som capaços de processar aquesta informació, no? És a dir, no, és una cosa tan, tan absoluta i tan apocalíptica que tenim una incapacitat afectiva de processar aquesta informació. És una informació que racionalment l'entenem, però som incapaços de digerir-la, no? No podem digerir aquesta informació, perquè ens faríem bojos si digerim aquesta informació, no? Llavors, què passa? Que estem tan saturats que el pensament no pot aflorir perquè... No podem imaginar res, no? És a dir, com, vale, anem a tindre pensament crític sobre el canvi climàtic. Vale, tot és una merda. I ara què?
Ja què fem, no? Hi ha una cosa que has dit, Leo, que m'ha fascinat perquè m'ha fet pensar allò de l'ou o la gallina, eh? Tu deies que un moment de crisi fomenta un canvi en el pensament, no? Mm-hmm. I jo he pensat, és el moment de crisi el que fomenta el canvi de pensament o el canvi de pensament el que fomenta el moment de crisi?
Cap de les dues, no? És una cosa...
Toma.
No, és un frontón.
És una cosa... Hegel tenia el concepte, no?, que va també per això, que és el zeitgeist, no? L'espíritu del tiempo, no? Hi ha un esperit del temps que s'ha anat desenvolupant, que és un conjunt de... Perquè hem d'entendre que la reflexió i el món material no són dues coses separades. No, les idees existeixen al món. Les idees no existeixen en una espècie de limbo abstracte, sense mediació amb la realitat.
M'ajudo a mi, de fet, a baixar-ho, vale? El maig del 68,
sí,
es dona perquè hi ha un canvi de pensament.
Sí, però es dona un canvi de pensament perquè hi ha una possibilitat material que permet aquest canvi de pensament. És a dir, sense l'època del well, sense l'estat de benestar dels anys 60 i tota la contracultura que genera de partir de l'aparició de la classe universitària i el temps lliure, sense aquestes possibilitats d'experimentació del temps lliure que apareixen als anys 60 gràcies a, bàsicament, el benestar, que hi ha el benestar econòmic, que és l'època d'obra del capitalisme, als anys 60, sense tot aquest moment no hi ha l'espai per l'experimentació reflexiva que acaba portant al maig del 68. És a dir,
el peix que es mosseu una mica.
Bueno, no és tant el peix, sinó que és una mica com aquests processos, no?, que llavors tot allò porta una sèrie d'avanços socials molt potents que es veuen xafats perquè als anys 70 comencem a entrar a una crisi capitalista, etc. Hi ha una retallada socials i comença el desmantelament de l'estat de benestar.
Jo tinc un dubte, que és una mica tornar dos minuts o tres enrere. Tu has parlat de que sempre hem estat en crisi, una conversa que hem mantingut de vegades amb el guionista del programa. No? Sembla que recordem el passat i todo tiempo pasado fue mejor, però no és cert. Veritablement sempre hi ha hagut, doncs, incomoditats i crisis i problemes. Però tu consideres que hi ha algun temps? Imagina que ara et dono una màquina del temps i dic, on aniries a viure tu que estigués per damunt de la mitjana de crisi històrica?
O sigui, per damunt... O sigui,
és a dir, que fos un bon temps per tu, el menys dolent, podríem dir-lo així.
És que jo crec que em quedo aquí.
Et quedes aquí?
Sí, és que jo sóc feliç, no sé. Jo puc dir que sóc feliç, llavors jo em quedo aquí. Si m'obliguessis a dir...
Sí, has d'anar al lloc, una pistola al cap.
M'aniria claríssimament als espais polítics nord-americans precolonos. M'aniria allà. M'aniria a totes aquelles espècies de comunes, tribus que hi havia, polítiques molt interessants, molt llibertàries, d'organització horitzontal, d'avanços, no sé, la gent es podia amor lliure, recursos d'acord amb la terra, i m'aniria allà, sense dubte.
Meravellós.
I tot això, tot això...
Jo tinc una cosa més a dir. O sigui, tira. Anem al... No, és que no vull acabar sense fer sense citar Kierkegaard, perquè ho he dit al inici.
Sí, no,
jo només dic Leo Spluga com a guinda del pastel, que solo la... Això són paraules de Kierkegaard, no són meves, eh? Solo la persona que és capaç de permanecer en silencio és capaç de hablar de manera importante. Mercè Raga.
Ja està. Ja està.
I fins aquí la meva col·laboració filosòfica.
Perfecte. Ja està. Deia tot això per preguntar-li al Leo si està a favor o no d'aquesta hora lectiva més de filosofia de batxillerat i de la implementació de l'ESO.
Mira, això és com... Això serà, donaré una resposta una mica com de realisme polític, que és... a pesar de tot, no? Sí. O sigui, tot i els meus problemes...
És bona.
Amb la filosofia en general. Els meus problemes amb els professors. Els meus problemes amb la filosofia... Els meus problemes amb la filosofia...
Si es veu.
Els meus problemes amb l'educació. Els meus problemes amb tot això... Prefereixo que hi hagin 3 hores que hi hagin 2. També et dic, ja per un tema ja potser de no ridícul, no? Però clar, aquesta catalanitat, no?, tan orgullosa del seu seny i la seva capacitat reflexiva i de més, i som l'última la gent que té menys hores de filosofia a l'estat espanyol, quin ridícul.
T'he de dir una cosa, jo, que tinc una, no ho saps, Leo, però tinc una filla de 16 anys, vale. I li encanta l'assignatura de filosofia. Mira. Diu que és de les que més gaudeix. La veritat és que és molt bona en moltes coses, però hem tingut petites converses i li encanta per l'ambient que es crea en la pròpia aula. Tenen un professor que jo crec que és molt bo, i que sap transmetre doncs, el debat o la reflexió, les lectures parcials, no? Molt, molt ben escollides. I en aquest sentit, jo, quan ho escolto, dic, bueno, doncs ja m'agrada, no? Que ja li agrada.
O sigui, sí, és cert que una de les coses bones que té l'assignatura de filosofia que és que té la possibilitat de ser una cosa interessant. És a dir, una classe de filosofia no és bona en si, però té un àmbit de llibertat o de possibilitat molt més fort que les altres assignatures, jo crec, de, en general, a excepció de les matemàtiques, potser, de ser realment apassionant. O sigui, com la virtut... pot aflorir molt a una classe de filosofia, no? Una professora o un professor té la capacitat de si és virtuosa, no?, de fer alguna cosa potent.
Ara que deies, Leo, tot això a la catalanitat... No. 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ja fa una setmana que es va anunciar, però no en vam tenir l'oportunitat de parlar-ne amb tu. Per al filòsof Pere Lluís Font.
Ah, una, espera't. És el... Ostres, esperem, si l'ho...
De 91 anys.
Serà amic de cabeza.
Ah, sí, és el traductor de Pascal.
És el traductor de Pascal.
Correcte, l'he ubicat bé,
Sí.
És un senyor interessant, eh? El vaig estar allà...
Sí?
Sí, perquè van presentar el llibre i és un paio que s'ha jubilat i s'ha fotut a pensar.
O sigui, cosa que no és habitual, no?
Vull dir que el senyor ha aprofitat la seva jubilació de la seva càtedra per posar-se a fer feina, a traduir, un sentit del deure molt, molt fort.
Està bé, això. Doncs mira, felicitar-lo des d'aquí.
I tant.
Espluga.
Un plaer.
Gràcies, eh?
Que la gent llegeixi Pascal, que té un bon sentit de l'humor, el tio.
Per cert, no t'ho he preguntat, però Verdín bé, no? Segueix allà.
Sí, segueix allà.
Després
allà.
De la teva estada, segueix allà.
Segueix allà. Bueno.
I el Borja ha desaparegut, no? En combat no agafa res.
Està Berlín, el Borja.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Un podcast de Ràdio Estat.
Saps que les dones dediquem 15 hores més a la setmana a la llar? Tan senzill com compartir les tasques de casa.
Tan senzill com feminisme.
8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Saps que les dones dediquem 15 hores més a la setmana a la llar? Tan senzill com compartir les tasques de casa.
Tan senzill com feminisme.
8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.